Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Diguéssim oficial, no? Ja traiem la voluntarietat d'aquí, perquè és veritat que els incendis tenen una temporalitat, però també és veritat que cada vegada menys, és a dir, que ens hem trobat una primavera que ha estat de molts ensurts, sí. També, i que ens hi trobarem, i que segurament tindrem incendis fora del que és la temporada oficial d'incendis. Llavors, els càlculs sobre per què jo necessito que X percentatge del cos sigui voluntari, perquè durant tot l'any no calculo que li podré donar prou feina o prou sortides en aquell personal, potser s'hauria també de recalcular, i en aquest recàlcul o en aquesta negociació, doncs plantejar ja si el model mixte ha de ser calcat al que tenim dels últims 20-30 anys o s'ha de canviar i com s'ha de canviar. Per tant, i aquí entraríem ja, per tant, en com s'ha de canviar, per tant, com han d'evolucionar també els drets laborals i les condicions laborals del personal que fins ara has tingut voluntari, no?
Estefania i Ferran.
Sí, jo que visc a la Comunitat de Madrid, vull dir que aquest tema sobre el cos de bombers és recurrent a totes les comunitats, perquè tinc la impressió que són aquests serveis que només ens en recordem quan realment passen desgràcies. I aleshores és quan es revisen els models i quan la gent es fica les mans al cap de les condicions en les que treballen, de la situació que pateixen aquestes persones, que al capdavant s'hi juguen la vida, són tasques molt dures. Però clar, durant l'any, si no passa res estrambòtic, doncs tothom se n'oblida. Però és que estem en un context de canvi climàtic, com sabem, on tot allò que és prevenció relatiu a incendis, a, per exemple, la roba que porten molts treballadors de municipals. L'any passat a Madrid va morir un senyor perquè les temperatures eren elevadíssimes, un treballador municipal, i es va desplomar de la calor que devia fer dins d'aquell vestit. Tot això, clar, hem de ser conscients que la prevenció tot sovint surt molt més barata, i encara que semblin serveis que s'han de mantenir durant l'any, doncs amb això, no? Amb veure, doncs, amb una previsió de què és el mínim que s'ha de tenir, després quin personal pot ser més flexible, però si és que al final genera un estalvi. Això és com l'atenció primària a la sanitat. Si tu tens un bon filtre i una bona base regular, doncs tot això al capdavall acaba generant un estalvi d'allò que sembla que és una despesa molt més gran. I sobre fer la vaga o no vaga, aviam, jo crec que també cada col·lectiu ha de jugar les seves cartes quan pot, evidentment, que és quan són escoltats. I no siguem naïfs, els governs, les administracions, la política, només fa cas quan allò realment té un impacte social i té unes conseqüències i en imatge pública. Per tant, les vagues es fan quan es poden.
Ferran.
Sí, estic d'acord amb això. Les vagues són una cosa molt desagradable de veure des de fora, però es fan en el moment que toca. I el moment que toca és el moment que més poden molestar a la gent que no està implicada o que no està interessada en aquesta qüestió. Una qüestió que a mi em sembla interessant és que aquí el concepte de voluntarietat mostra les costures i les perversions del sistema. I això és una cosa que s'ha vist també en altres llocs, diríem, més o menys equivalents, però vull dir que a la universitat, amb les plantilles dels associats, ara hi ha hagut tots uns canvis, o amb la gent que s'ha regularitzat a l'administració pública perquè tenien feines aparentment, diríem, més provisionals, però que al final es converteixen en necessàries perquè tot funcioni. La qüestió aquí és el que es comentava ara, que és que hem de saber una mica, i aquí s'ha de demanar transparència a les administracions públiques, quina és la plantilla que garanteix que tot funcioni, perquè si no és fer trampes. És a dir, la qüestió de la voluntarietat està molt bé si els voluntaris són voluntaris, no si són plantilla necessària per mantenir, bueno, en aquest cas, per controlar els incendis o els risc d'incendis, etcètera, etcètera. I ho dic també des del punt de vista dels propis voluntaris, perquè jo crec que podrien deixar-se de dir voluntaris en el sentit que són gent aspirant a una plaça, no? Pel que sembla, diríem, amb tots els drets i amb tots els sous i amb totes les garanties de seguretat i de reconeixement que tenen els seus companys, perquè es treballen, pel que sembla, cos a cos, diríem, apagant, extingint incendis. I, per tant, és una reivindicació laboral, com dèiem abans, d'aquestes intervencions, que s'ha d'entendre com a tal, jo crec. És a dir, segurament el model mixte ja només és un model mixte a nivell laboral, a nivell de contracte, però no és un model mixte que respongui a la societat. I això és una cosa que cal que cal revisar, però és una cosa que cal revisar a tants àmbits que el que fa és demostrar les mancances del sistema i les hipocresies del sistema que promet, com més promet, per dir-ho així, no? els contractats, més difícil és que pugui acceptar també una segona classe de treballadors voluntaris o de treballadors eventuals que veuen que aquesta diferència entre la feina que fan ells i els contractats és molt petita i, en canvi, la diferència entre els drets i les condicions laborals és enorme. I, per tant, això porta a la insatisfacció de totes les parts.
Són les 10:05. Farem una petita pausa d'un minutet i molt pocs segons. Abans, però, recordar aquesta notícia d'última hora, aquesta gran i boníssima notícia d'última hora, que és que l'incendi que cremava des de divendres a Portbou i a Colera, a l'Alt Empordà, ja ha estat controlat pels bombers. D'aquí una estona compareixeran davant dels mitjans de comunicació per acabar de donar aquests detalls, però l'última hora és que ja els bombers, que preveien fer-ho al llarg del dia d'avui, doncs a primera hora del matí, ja l'han donat per controlat. Això, farem una petita pausa i quan tornem vull comentar amb vosaltres també algunes coses. Com he recordat, parlarem dels casuals del Barça, intentarem posar nom i cognoms aquí a darrere d'aquesta facció violenta i criminal, i també vull veure com veieu aquesta recta final cap al 17 d'agost, cap a aquesta data, que en teoria ha de ser clau per la investidura, per uns possibles primers pactes, i de moment amb aquest gir de guió que va fer ahir a la tarda Santiago Abascal dient-li a Núñez Feijóo que li dona un xec en blanc, que té els seus vots garantits per ser president espanyol i que en cap cas cal que Vox entri al govern. Ho comentem ara de seguida.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11? 15 d'agost. 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. I posa un nou estiu a la teva vida. Compra-la ara. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
La cançó protagonista d'aquesta setmana és One, un dels temes mítics de Metallica. Coneixeu la terrible història que va inspirar aquesta cançó? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Tots som
més
1.
Avui, a la tertúlia, amb els periodistes Joan Bordeus, Elena Freixa i Estefania Molina i el professor de filosofia i articulista Ferran Caballero.
Són les 10:08 clavats del matí. Anem a publicitat amb aquesta última hora sobre que els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Portbou i Colera. Estem fent tertúlia amb el Joan Bordeus, que és crític cultural, periodista, filòsof, l'Helena Freixa, cap de societat del diari Ara, Estefania Molena, politòloga i periodista, i el Ferran Caballero, que és professor de filosofia a banda d'articulista. Això, com dèiem, són les 10:08. Si esteu de vacances, sou d'aquests afortunats i us acabeu de llevar, sapigueu que Laia Colomé, bon dia.
Bon dia.
Ho dèiem, els bombers aconsegueixen controlar l'incendi de Portbou i Colera.
Sí, així ho han comunicat en una piulada de Twitter cap a 9:45 del matí, això després que aconseguissin estabilitzar-lo dissabte a la nit, però que ahir el fort vent que bufava la zona impossibilités controlar-lo. Això, com dèiem, sí que ha passat aquest matí. D'aquí uns minuts està previst que el cap de l'operatiu, el sergent David Martínez, ho expliqui en una breu compareixença. Des de divendres a la tarda, el foc ha cremat gairebé 600 hectàrees.
Aquesta és la gran notícia d'aquest matí, boníssima notícia. Mentrestant, els ADFs i els bombers voluntaris demanen al Departament d'Interior que rectifiqui i escolti les seves reclamacions.
Els ADFs volen implicar-se més en els incendis com els de Portbou i els bombers voluntaris, una millora de les seves condicions de feina. Ho reclamaven fa pocs minuts al Món a RAC1 el president de l'ADF a l'Empordà, Miquel Simón, i el president dels bombers voluntaris, Josep Maria Alcalà.
tenim en el país, tenim 3.000 voluntaris equipats amb vehicles lleugers, amb kits d'extinció, a disposició de la població, a disposició del territori, i et diuen no ens necessiteu per res.
Està patint una laboralització encoberta en frau des de l'any 2020, amb un nivell d'exigències, perquè des de la Direcció General s'ha tendit, segurament i adequadament, a una major professionalització.
I a tot això recordem que avui una seixantena de municipis continuen en risc molt alt d'incendi, continuen tancats també els accessos al massís del Montgrí, al Cap de Creus i la Serra de l'Albera.
Avui també els vigilants de l'aeroport del Prat comencen a negociar amb l'empresa de seguretat per mirar d'evitar la vaga indefinida prevista per finals de setmana.
Sí, l'aturada ha de començar dijous en ple pic de vacances d'estiu. Serà indefinida de dijous a dilluns de 4 a 7 de la matinada, de 9 a 11 del matí i de 4 a 6 de la tarda per intentar reconduir les posicions. Avui el Departament de Treball ha assistit tant treballadors com l'empresa en una reunió de mediació. Els treballadors dels controls de seguretat reclamen més personal, que els garanteixin descansos de 10 minuts i aparcament gratuït.
I a 10 dies, ara ho comentàvem, perquè es constitueixi la mesa del Congrés, Esquerra creu que una cadira podria ser per l'independentisme o bé pel Partit Nacionalista Basc.
Sí, així ho diu en una entrevista que publica avui el periòdico la futura diputada republicana Teresa Jordà. Jordà assegura que l'independentisme té una oportunitat d'or per reclamar reivindicacions històriques des del referèndum fins al traspàs de Rodalies, i fins i tot afegeix que una de les cadires de la mesa del Congrés podria ser o bé pel PNB o bé per un partit independentista.
I és veritat que possiblement hi podria haver una cadira que podria pertànyer a l'independentisme o podria pertànyer al Partit Nacionalista Basc, en aquest sentit. Bueno, això està obert, forma part de les negociacions.
La portaveu de les negociacions dels republicans amb Junts per Catalunya admet que les negociacions amb els de Puigdemont es troben en plena ebullició.
Gràcies, Laia.
Fins ara.
Doncs això que dèiem, 10 i 11. Estefania, començo amb tu. Aquest gir de guió de les últimes hores i aquest oferiment de Santiago Abascal de tots els seus vots a canvi de res, sense condicions, sense voler entrar al govern, com sí que han apretat, per exemple, tots els governs aquells de comunitats autònomes han negociat, com tant València, Balears, etc. T'ha sorprès d'alguna manera això? Creus que pot canviar alguna cosa? Perquè, també ho dèiem, s'havia posat sobre la taula, totes les mirades s'han centrat automàticament en el Partit Nacionalista Basc, a veure si això canviava una miqueta el seu posicionament, perquè el PNB d'entrada havia deixat clar que amb l'ultradreta res. Potser aquest escenari, sense l'ultradreta, però amb els vots de suport, però amb Feijóo governant en solitari, canviava alguna cosa. El PNB, segons publica avui La Vanguardia, ni parlar-ne. Estefania.
Doncs jo opino el mateix. Aviam, la circumstància del PNB és molt, molt complicada amb la dreta ara mateix, perquè per molt que de cop Vox hagi fet aquest moviment, que vull obrir un parèntesi, per mi el moviment de Vox s'explica per una altra derivada, i és, cal tenir en compte que quan el rei cridi a consultes als partits, Feijóo ara mateix podrà acreditar no només els seus vots, sinó també els de Vox. I per què això és important? Doncs perquè sí que hi ha una qüestió que jo veig que circula una mica aquí entre els entorns polítics, i és, no seria el mateix que el rei donés l'encàrrec a Feijóo que el donés a Pedro Sánchez, perquè hem de recordar que la Constitució el que diu és el candidat amb més possibilitats de formar govern, no el qui ha guanyat les eleccions. Fins ara, doncs, la pràctica, doncs, era així, el qui guanyava les eleccions fins a la trencadissa del bipartidisme, doncs, acostumava a ser el que podia formar govern, però sabem que això ja no és així. I, per tant, no és el mateix que Feijóo tingui el rellotge que el tingui Pedro Sánchez. Aviam si m'explico. Si de cop Pedro Sánchez és el que es presentés amb el rei amb més avals de poder formar govern, aleshores això li permet que el rellotge no comença a comptar i es pot prendre aquí mesos i mesos fins que no es presenti una investidura d'intentar negociar amb les forces polítiques. Per tant, aquí hi ha una primera derivada, que és això col·loca a Feijóo més possibilitats de rebre l'encàrrec del rei. La segona, el tema del PNB, com deia, no només és una qüestió de si Vox està al govern, donar els vots és suficient per nodrir un relat. Un relat a un any de les eleccions autonòmiques basques, com sabem. Bildu trepitjant els talons, superat el Congrés, però és que el País Basc el canvi social ja és. O sigui, les bases del partit Bildu són bases molt joves, fins i tot el PNB s'està quedant amb un electorat molt més envellit i el risc de perdre doncs, moltes diputacions, etc., diputacions forals que són tan importants, doncs el té el PNB. Per tant, per mi crec que és una circumstància duríssima, complicadíssima per al PNB. Més que res perquè després, molt bé, Vox dona els vots a canvi de res, d'acord? Amb qui pactarà Feijóo les lleis del durant la legislatura? Doncs és evident, en Vox. Vull dir, el PSOE no donarà els seus vots i, per tant, aquí el PNB sap que s'enganxa als dits. I també hi ha una última derivada que jo crec que ha ficat nerviós el govern espanyol, que és la pèrdua d'aquest escó que va perdre el PSOE per Madrid. Perquè, ja ho sabem, més a Catalunya no és el mateix un sí de Junts que una abstenció de Junts. Tot i que encara es pot guanyar el vot de Coalició Canària, que sembla que sí que està oberta ara a negociar, no? Que aquí cada vot val or en la circumstància en què estem. Però jo crec que això de Vox no anirà al lloc, home, però sí que sacseja una mica, no?, com estem dient.
Exacte, una mica de moviment, perquè ho havíem dit, aquests dies ens toca fer molta política ficció, perquè s'ha volgut tenir totes les negociacions en baix perfil, sense dir gaire cosa, i almenys doncs, això ha sacsejat una miqueta el tauler de joc, com a mínim, no, Ferran?
Sí, és així, jo crec que també un factor interessant aquí és interpretar que el que fa Vox també és preparar-se per una eventual segones eleccions. És a dir, això canvia el taulell de discussió de cara a una repetició electoral, perquè fins ara Vox semblava que exigiria entrar al govern i, per tant, el pacte PP-Vox situava un cert paral·lelisme amb el pacte del PSOE i amb tota l'esquerra i feia aquells dos blocs monolítics, diríem, d'investidura. I ara, en canvi, el que ha fet Vox és retirar-se d'aquí i, de fet, donar raó a l'estratègia més o menys fracassada de Feijóo de dir no, jo vaig per lliure, jo vull governar en solitari i, d'alguna manera, així poder incloure coses com els suports eventuals del Partit Nacionalista Basc, que, com molt bé deia l'Estefania, de fet, el PNB té molt mala peça al taler perquè sociològicament li interessaria tenir una dreta espanyola amb la que poder entendre's i, mentre Vox sigui tan present, això ho té molt fotut perquè no s'entendria.
Joan.
Sí, a veure, per mi el que és interessant d'aquest moviment també és el perfil que dona de Vox. Vox amb les eleccions es produeix una mena de... Vull dir, Santiago Abascal, el seu relat de mascle alfa queda completament col·lapsat per la pèrdua de... O sigui, qualsevol polític raonable hauria dimitit, però com ell està atrapat en una espècie de projectar un rol de radical, no dimiteix, però ell és conscient que s'ha desinflat. La bombolla de Vox és per mi de les que més... fa llufa arran dels últims resultats i la continuïtat. Una repetició electoral és evident que els castigaria amb una espiral, perquè aquest relat de que ve una mena de revolució radical ultraconservadora capçalada per aquest senyor a cavall, no, ja no va enlloc. Aquest senyor és un senyor, és com aquelles declaracions que es van filtrar, que no volia sortir. És un senyor que ha passat de ser èpic a ser patètic. Aleshores, clar, això només fa que reblar la idea de que Vox és un partit crossa de establishment, que a l'hora de la veritat el que farà és aquesta idea que pretén influir, o que podria, que és cert el que diu l'Estefania, que podria influir després durant la confecció de les lleis, però que està disposada a rebaixar el seu perfil en el qual el PSOE ha basat la seva campanya, no?, de que ve el feixisme i tot plegat, fins allà on calgui, amb tal de tocar una mica de poder d'establishment i mantenir-se en la tranquil·litat de la guerra cultural. Llavors, clar, jo també crec que aquest moviment no anirà gaire enlloc i que, si de cas, jo el percebo com una cosa que condemna en la repetició electoral el llustre de Vox com a força interessant alternativa, encara rebaixa més en el moment que diu que està disposada a oferir els seus vots en el rei. Si de cas, tot això es pot entendre com una operació d'estat que serviria perquè una repetició es concentrés el vot en el PP. Per mi, pràcticament, això és un araquiri de la gràcia revolucionària que pogués tenir Abascal de cara al seu electorat i que, a més, no anirà gaire enlloc. Però si pensem en Vox com una part de establishment, ja han fet la seva feina i ara, si de cas hi hagués una repetició electoral, aquest moviment el que fa és enviar la senyal a la dreta que recuperi tot el vot útil en el PP, que és el que interessaria en el cas que hi hagués una repetició electoral.
Per cert, un detall, i ara dono la paraula a Elena, no canvia absolutament res, però només per deixar-ho dit, ha fet un comunicat a aquesta hora del matí fa molt poquet, UPN, Unió del Poble Navarrès, donant suport a Alberto Núñez Feijóo, per tant, confirmant el seu sí al candidat del Partit Popular en una hipotètica investidura.
Bé, jo estic d'acord una mica amb el que han dit els companys, d'alguna manera aquest oferiment del meu suport a canvi de res que fa Vox, que llança Vox cap al PP, pel PNB no cola, i no cola per molta gent, però per ells no pot colar, perquè el context, no? O sigui, és que aquesta gratuïtat no és certa, és quan veiem que s'estan formant els governs autonòmics, com ara mateix doncs, el del govern d'Aragó, i quan realment en la pràctica diària del que serà la política al Congrés es necessitaran forçosament, i el que farà justament Vox és que aquesta gratuïtat sigui doncs, mentida i empenya una mica doncs, cap al seu territori les noves lleis o les propostes doncs, que surtin d'aquest eventual congrés. Jo crec que tenint això clar, és a dir, tenint clar que el PNB és molt difícil que mogui fitxa cap aquí pel cost que pot tenir pel propi partit, sí que potser és veritat que amb aquesta endimoniada aritmètica que ens han deixat les eleccions, el que ens trobem és que ens apropa una mica aquest escenari de repetició electoral, que aquí ja jo no sóc la que m'atreviré a fer cap mena de previsió veient com hem anat els últims temps, ja. Però és veritat que tampoc tinc clar, el PP, és a dir, en aquesta, si això passés, d'alguna manera sí que podria passar que el vot de la dreta es concentrés en el PP. És veritat que per Feijó tampoc no les deu tenir totes, perquè el Vox també tindria per als seus votants la manera de defensar, bueno, jo ho he fet tot, no?, per intentar que sobretot no hi hagués una segona repetició de Sánchez, perquè l'independentisme no fos aliat, i el terrorisme i tot això que els agrada amb ells barrejar, no?, amb aquest discurs que fan. Per tant, està per veure quina seria també la reacció en aquesta segona contesa, veient el que ha passat en la primera. No crec que Feijó també se les pinti molt felices, perquè ells també estan entre les dues forces de dretes tirant-se una mica als retrets de qui ha estat la culpa, no?, de trobar-nos en la situació que estem, no?, i que ser uns els guanyadors, però pel que sembla tenir-ho bastant difícil per tenir opcions reals de poder presentar-se a la investidura.
Sobre aquest trasbassament de vots, avui ens fèiem ressò d'una enquesta de la Razón, que a banda té com dos grans titulars aquesta enquesta. D'una banda, que diu que més de la meitat dels espanyols prefereixen tornar a les urnes abans que dependre, que el govern d'Espanya depengui dels independentistes. Més de la meitat dels espanyols preferirien tornar a votar. Però, per altra banda, i sobre aquest trasbassament possible de vots, també n'hi haurien de bloc a bloc, segons aquesta enquesta de Razón, insisteixo, indica que en unes noves eleccions, un 13% dels votants del PSOE passarien al Partit Popular. Estaríem parlant d'unes 900.000 persones, en aquest cas. Clar, aquí, i ara vull que comentem aquesta primera part de l'enquesta, en aquest cas és, segons el vostre punt de vista, quins són els partits a qui menys els interessaria actualment, amb la situació actual, una repetició electoral? Joan.
Els que no tenen forma de vendre res a la negociació com haver-se mantingut fidels a la pròpia posició. Jo crec que sí que Esquerra Republicana, òbviament, és els partits més mal situats, i Vox també, com jo deia ara, crec que és una bombolla. Són bombolles que s'han desinflat en sentit del vot útil, no? Si la repetició electoral és, si pràcticament el que hem vist dels moviments més interessants en les últimes setmanes, ara que en les enquestes que intenten analitzar quins trasbassaments hi ha hagut, són cap a vot útil, és a dir, els socialistes sabem que han aguantat perquè han captat vot, doncs, des d'Esquerra Republicana fins a l'antic vot independentista, que l'han percebut com a vot útil, ara mateix totes les senyals d'una repetició electoral és que qui no es pugui presentar com a vot útil és qui més en serà perjudicat. Aleshores, jo crec que això, Esquerra Republicana i Vox són els que es troben pitjor. En canvi, un potser dels casos més interessants és el cas de Junts, perquè com que Junts té aquesta dissonància constitutiva de que no és impossible, o sigui, és impossible saber si captaran vot de la part més radical o irredemptista o de la part més pactista i pragmàtica, també és com una mena de... És com mirar la bola de vidre. Si el que perdessin, si són percebuts com algú que bloqueja, com a força de bloqueig, compensaria el que perdrien si són o el que guanyarien si són percebuts com a força pragmàtica. Llavors també això fa que és pràcticament una cosa de Schrödinger, és un partit que és dues coses al mateix temps, i fins que no es facin la repetició no sabrem com els beneficien, i crec que també és una de les claus de veure que també, almenys tota la pressió mediàtica va cap allà, que ni ells mateixos poden saber si el que perdran un cantó o el guanyaran per l'altre, llavors els incentius racionals porten a pensar que ja que tenen alguna cosa, és probable que ho facin servir i que no acabin conduint el bloqueig, perquè la incertesa del càlcul qui té el càlcul més difícil sobre si el beneficia o el perjudicaria, crec que ara mateix és Junts, però en canvi el que té segur és que té un cert poder. Això per mi està movent les forces cap a la idea de que acabaran trobant alguna fórmula, ja veurem com la venen.
Estefania?
Aviam, això de la repetició electoral, jo crec que de les enquestes ja ens podem fiar poc, sento dir-ho així, sé que hi ha gent que fa molt la feina de forma adequada, però això de tants mesos vista, no convocades, encara no sabem quins relats s'esportaran a eleccions, quants vots, això o l'altre, em sembla ciència-ficció, ara mateix. Crec que sí que hi ha una mena d'intuïció que la dreta se n'ha donat, i és un relat que la dreta porta molt. La dreta és molt conscient que el sistema electoral espanyol li beneficiava quan era un únic partit monolític, perquè tenia aquesta gran representació en les zones rurals, perquè maximitzava el capdavall d'escons, i si us hi fixeu, en tant... Tant la dreta sap això que els seus relats sempre són que el Frankenstein és terrible, que una democràcia governada per molts partits, en comptes de ser com... una cosa bona, lloable, no? Posar d'acord diferents partits, doncs és una cosa terrible, es dona a entendre que el govern és menys legítim, fins i tot es parla de deixar governar la llista més votada quan no tenim un sistema presidencial. Això tindria un sentit si hi hagués una segona volta i aquests partits petits tinguessin la possibilitat de votar un altre, però si no, això no té cap mena de sentit. S'insisteix contínuament en que cal il·legalitzar partits nacionalistes o molt molestos independentistes. La dreta té aquest relat perquè és conscient que només si hi ha un únic partit pot maximitzar el seu benefici electoral. I penso que és probable que molt votant de dretes també hagi arribat a aquesta conclusió, perquè estan tot el dia amb aquest tema de que o es vota un partit o tot això és un desastre. Això és possible, però bueno, d'aquí inferir que això passarà. I després el tema del PSOE també compta, perquè... Crec que en aquestes eleccions fins i tot el PP va quedar bastant sobrerepresentat, perquè molta gent potser el va votar creient que el PP era el cavall guanyador, i potser molta gent no va votar Pedro Sánchez creient que no era el cavall guanyador. I ara el pessimisme ha canviat de bàndol, perquè jo ara veig l'esquerra i el Frankenstein aquest. A mi Frankenstein no em sembla gens un insult. Jo per això hi ha gent que s'emprenya quan ho dius. A mi no em sembla un insult, al contrari. El Frankenstein va ser legitimat a les urnes. El Frankenstein, amb els seus indults i amb tot això que es critica, va ser... un altre cop votat a les urnes. Ja no es podrà dir més que Pedro Sánchez va enganyar la gent, perquè ara tothom ha votat amb ple coneixement de que s'ha indultat a gent, de que hi ha una taula de diàleg, de que té pactes amb Bildu, etc. Però penso que ara l'optimisme ha canviat de bàndol. Ara crec que l'optimisme està a l'esquerra, que l'esquerra, els resultats que ha tret amb l'estat d'ànim terrible i fins i tot mitjans progressistes ja donaven per perduda la batalla, doncs crec que això també és una diferència respecte a aquestes eleccions.
Ferran, coincideixes amb la idea de l'Estefania de que l'optimisme ha canviat de bàndol?
Sí, 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 jo crec que sí. Jo crec que l'esquerra era molt pessimista. La dreta era optimista, tot i que l'última setmana realment va haver un canvi de to, diria, molt significatiu. A mi aquestes coses sempre em fan molta gràcia, perquè jo, com que d'enquestes no entenc res, jo les vaig veient, em sembla que el resultat tampoc era tan sorprenent, però vaja, vaig veure realment aquesta qüestió, el relat és el que compta, no? És a dir, la gràcia és com tu mires. S'ho miraven amb els mateixos resultats, per dir-ho així, amb les mateixes enquestes, durant uns dies s'ho miraven amb molt optimisme i després amb molt pessimisme, però el que és, i és veritat el que diu l'Estefania, que fer previsions a llarg termini és molt difícil... I una cosa que em sembla interessant d'aquesta possible repetició electoral és que normalment sempre es diu que les repeticions haurien d'afavorir els partits grans, perquè aleshores doncs, el vot es concentra per garantir l'estabilitat que en la primera elecció, per dir-ho així, no s'ha pogut garantir, i per tant el PSOE podria, d'alguna manera també es diu a vegades que el PSOE ha estat castigat una vegada, però que no té per què ser-ho dues, i per tant que alguns vots que ha perdut doncs, podrien tornar, el PP també podria recuperar vots de Vox, com apuntava el Joan, però a mi em sembla una cosa interessant és que en aquests moments hi ha partits d'ordre i després hi ha partits que estan temptats per l'aventura, no? I d'alguna manera Junts és l'exemple, com posava el Joan, que a Junts, per dir-ho així, l'ordre li és una trampa, perquè si Junts dona suport al govern Frankenstein, doncs es converteix en una esquerra a dos, perquè Junts no té gaire més discurs propi que la resistència, i pot tenir realment la temptació de l'aventura i pot intentar, diríem, ser el partit de la resistència d'una manera més clara. Per molt que pesi la idea de ser el culpable d'una repetició electoral que pugui portar a Vox al govern i tot això. Però vaja, tot això són càlculs realment que jo crec que sí que aquesta distinció és aquesta, és a dir, hi ha partits que veuen que el pitjor perill per ells és l'estabilització de la situació, i en canvi hi ha partits que creuen que el que els beneficia seria arribar a un pacte i no repetir eleccions. La temptació de l'aventura, per dir-ho així, crec que marcarà una mica els discursos a partir d'ara, vull dir, si fracassa la investidura, etc.
Sobre això que deia l'Estefania, no?, de govern Frankenstein, i que segons el seu punt de vista això no li semblava pas algo amb connotació negativa, és cert que segons l'interès, segons qui ho digui, es parla de govern de concentració, i segons qui ho digui també segons l'interès, es parla de govern Frankenstein. Simplement és un tema de percepció, i des d'on ho diguis, i la connotació és una o altra. No, Joan? Sí. Aquests jocs amb les paraules.
De fet, jo crec que tots hem crescut amb una faula, amb la història de Frankenstein, tenia una profunda empatia pel monstre de Frankenstein, que era perseguit pels vilatans, i que és una comparació que, segons com, la carreguen els mateixos que la fan, perquè els que es veien una massa enfurismada i perillosa eren els vilatans, i el pobre i entranyable monstre de Frankenstein ja ha estat ressignificat, això que es diu, fa bastant de temps. Però sí que aquesta enquesta La Razó, a mi m'ha semblat, ara quan no l'he vist, m'ha semblat una mica tan fiable com qualsevol enquesta de La Razón, i aquesta idea que un 13% del vot es transferirà dels socialistes al Partit Popular, que entenc que la connotació sumada a l'altra part és perquè han vist que Pedro Sánchez hauria de posar el govern en mans del Frankenstein independentista, em sembla, vull dir, em sembla metafísica pura, perquè això ja se sabia abans, se sabia després, i com diu l'Estefania, això ha estat perfectament votat. Hi ha una cosa de la repetició electoral, és que ja en vam tenir una fa poc, que, o sigui, les anteriors eleccions espanyoles ja la van tenir, i bàsicament va ser el mateix una mica pitjor. Jo confio que aquesta és la... És, o sigui, el mateix, sense grans canvis i tot una mica més complicat, però el mateix. Crec que aquesta és la tendència natural a les repeticions, vull dir, tenir pràcticament el mateix, però una mica més difícil. I el que va portar l'anterior repetició, que va ser que al final el que havia d'haver passat a la primera amb menys forces i de forma més precària és el que va acabar cristal·litzant, és probable que sigui el que els partits tenen al cap com a raó per la qual evitar-la, perquè o serà el mateix, o serà el mateix però una mica pitjor, però l'última experiència que tenim és que no hi ha un canvi radical en els números. Encara que sembli que ha anat de molt poc, la gent crec que són bastant tossuts en la pròpia opció, o com a mínim fins al punt de no canviar res significatiu, i totes les forces estan movent cap a la idea que aquesta vegada algun actor o altre portarà el pacte. El que ha dit el Ferran és cert, això de Junts, o sigui, jo deia en aquest sentit doble, de que els partits, distingir entre partits d'ordre i partits d'aventura és vàlid, però el que més clar està és que no hi ha cap reforma estructural possible. O sigui, cap dels dos partits, ni el PP amb el PNB ni el PSOE amb els independentistes, s'arriscarà una reforma estructural tenint l'opció de capitalitzar, no haver-se cedit aquest xantatge com a capital electoral. Mm-hmm. Llavors, en totes aquestes noves portades que ara es veuen als diaris, que es torna a veure fotos del Pacte del Majestic, aquest tipus de coses, l'escenari és evident que no té absolutament res a veure. El discurs ha canviat completament. La idea de que pactar amb els nacionalismes perifèrics del segle XX torna a ser com viable, és just al revés. El discurs d'Espanya ha canviat cap a una idea de cedir com menys millor als nacionalismes, de no embarcar-se en aquestes reformes estructurals, i tota la percepció és que el sistema trobaria qualsevol altra forma abans d'una reedició de pactes del Majestic. L'experiència dels déjà-vus aquests de Zapatero tornant a negociar amb Carles Puigdemont, què, si Zapatero és la persona que no va responsable que no complís l'Estatut, tornar a pactes fiscals, tot aquest déjà-vu, la sensació històrica dels últims anys és que les condicions són pitjors cap a qualsevol federalisme possible, i el sistema que s'ha consolidat és el bipartidisme espanyol i la realitat més aviat uninacional, i que totes les reformes són cosmètiques, no? El que parla Yolanda Díaz és parlar català. No parla dels números de la inversió. L'oferta del Sumar és parlar català al Congrés, no blindar la immersió. Les ofertes fiscals són reformes del finançament, res a veure amb el pacte fiscal ni amb complir l'Estatut. Jo crec que les esperances són molt més migrades que aquestes intents de ressuscitar pactes del Majestic o els nous estatuts, que ha canviat completament l'orientació cultural de la societat espanyola i les preferències.
Estefania.
Sí, realment és que durant aquests anys hi ha hagut una revisió a la dreta, com si això de pactar amb nacionalistes fos una cosa de pastats, i això no ho havia fet mai ningú, i aquesta idea, jo vull recordar, la va portar Ciutadans, que va aparèixer com un partit que deia ara no caldrà mai més agenollar-se davant dels enemics d'Espanya, i per tant hi haurà un partit de centre que garantirà la governabilitat. I la dreta és víctima d'aquest relat fins al punt que aquesta mentalitat tan excloent portada a l'extrem és Vox, i és Vox qui té absolutament aïllat el PP. Sent clars, avui el PP no pot pactar amb el PNB perquè existeix Vox, perquè existeix una dreta que és absolutament excloent, i precisament en un punt on es demostra que Espanya és un país amb les seves millores, amb les seves pitjores, amb coses bones, amb coses dolentes, però que sobretot es caracteritza per un fort sentiment de territorialitat. Hi ha molts partits territorials, i això realment és el que impugna el bipartidisme, que creix l'independentisme a Catalunya, al País Basc. Vaja, ara a Catalunya doncs està una mica de cap a caiguda la cosa, però en els darrers anys... No, que això és un altre element important que jo sempre dic a Madrid i costa molt d'acceptar per part de la dreta. Dic, realment, la política de l'ibuprofè, que deia Borrell, de l'apaciguamiento, ha generat que els partits del procés estan laminats, perquè els indults han tret del debat públic tot el tema de la queixa dels partits, les persones que estan a presó, tot el dia parlant d'aquest tema, la victimització, el segrest emocional del votant. Jo tinc molts amics independentistes que tenien aquesta idea de ja no puc parlar de la independència perquè m'estan dient que hi ha gent a presó, ja, però vull dir, hi ha molt independentista que se sentia que ja no es podia parlar de res, estava el debat tal. Pedro Sánchez els indulta, treu tot això del mig i a sobre els mareja en una taula de diàleg d'on mai sortirà un referèndum, i això és el que ha fet que les forces del procés i la gent amb molta abstenció i hagin caigut. Però es demostra que Espanya és un país on la territorialitat és molt important, i clar, ells s'han cuinat el relat i el relat se'ls ha menjat. És terrible pactar amb partits tal, doncs el PP està més sol que la una. I això, fins que el PP no guanyi les eleccions per golejada, és que no podrà governar. Perquè la dependència de Vox aïlla a qualsevol altre. Aquest PNB no és el mateix PNB que va fer caure un govern i va posar un altre en qüestió d'una setmana. És que ara hi ha un partit que és Vox que repel·leix tot això. I, sincerament, penso que el monstre els ha devorat. I sobre això del Frankenstein... a les coses sempre se'ls pot donar la volta. Això de Perro Sánchez ara se li ha donat la volta d'una forma que fins i tot el PSOE està venent camisetes, samarretes, i s'ha forrat
durant la volta de manera magistral
com un mitjó, i ara el Perro Sánchez ho diu fins i tot Pedro Sánchez de les entrevistes, i hi hi ha ha. Doncs jo crec que el Frankenstein és el mateix, que per cert a mi és una criatura que em desperta amb gran simpatia.
Helena.
No, la veritat és que es fa molt difícil a tantes setmanes i amb totes les coses que poden passar fer alguna locubració sobre on acabarem, si acabarem repetint eleccions o s'acabarà trobant. Això no em veig capaç. Sí que és veritat que volia que eventualment, si haguéssim de repetir les eleccions, un factor que també s'haurà de tenir en compte és el tema de la participació, que ja vam veure amb dues comtesses tan seguides. També s'haurà de veure si aquesta capacitat de mobilització que per frenar aquesta extrema dreta que es veia desfermada, que es veia com una com un fantasma, no? Que venia i cada vegada prenia una forma més real, no? Com que podia conquerir la Moncloa juntament de bracet amb PP, veure si aquesta força amb aquest discurs que ha planat molt sobre aquesta campanya del 23J es manté o no es manté, justament amb algunes coses que apuntàveu, no? de que realment potser aquest pensament de que s'ha d'anar cap a un vot útil neutralitza una mica més aquesta idea, i veure si realment el trasbàs de vots, i jo en les enquestes també cada vegada tots hi creiem una mica menys, veure si realment es podria comptar amb que hi hagués, o ens trobaríem amb un resultat d'una segona volta d'eleccions molt similar al que tenim ara. Si aquest és l'escenari, i estic d'acord amb el que heu apuntat als companys, no podem preveure que hi hagi grans moviments pel que fa a les ofertes d'una banda i l'altra perquè cristal·litzin aquests acords que segur seran necessaris, perquè és molt poc probable que sigui una cosa només a dos partits, amb la qual cosa, veient que totes les peticions o les demandes, no, d'alguna part, parlo dels partits, parlo partits com Esquerra, no, que estem en aquesta taula de diàleg, o fins i tot de Junts, no, en el cas, les peticions que puguin posar sobre la taula per donar-li un suport a Sánchez, com estem veient ara, o com veuríem si es repetís, no, les eleccions, tenen a veure amb un reconeixement d'una plurinacionalitat a Espanya, que jo crec que justament és el que aquesta dreta, sobretot comandada per Vox, però també el PP, és el que vol enterrar. Per tant, aquí ens trobarem amb un mur bastant important i bastant difícil de saltar. Per tant, es fa una mica difícil veure el desllorigador de tot plegat a hores d'ara.
El resum és aquest, és molt difícil saber què passarà, que això per una banda ho fa doncs, especialment interessant, per l'altra ho fa doncs, especialment...
Complex,
exacte. Clar, estem a dia 7 d'agost, la Constitució de les Corts són el 17 d'agost, per tant, d'aquí 10 dies és el que es parla de que els partits hauran d'arribar en aquesta cita amb almenys algun pacte, algun acord ja tancat. Són les 10:39, us explicàvem aquest matí, tant el Nació com el diari Ara, publiquen més detalls sobre els casuals, que és aquesta facció criminal dels bojos nois. És molt interessant la informació que treuen avui al matí tant el Nació com el diari Ara. Han tingut accés tots dos mitjans a la investigació policial dels Mossos d'Esquadra i expliquen com està organitzada la banda, el seu modus operandi i alguns dels seus últims crims, que realment són bestials. I és bestial pensar com una banda vinculada a... Doncs els ultres del Barça eren de tots, eren de tot menys ultres del Barça, no? Amb aquesta facció criminal vinculada als bojos nois. Farem una petita pausa i quan tornem en parlarem amb el David Cobo, que és un dels periodistes que signa aquesta informació, la signa concretament al diari El Nació, i posarem, com dèiem, noms i cognoms a qui hi ha darrere dels casuals. De seguida.
Dani, amic, molt top la gelateria que em va recomanar. Moltes gràcies.
Maria, com m'estic recordant de tu. Estem fent la ruta que ens vas passar i ens està encantant. Mil gràcies, ets un solete.
Tots tenim un amic o amiga solete que sap els millors llocs, plans i rutes. I si et descarregues l'app Guia Repsol, el solete ets tu. Descarrega-te-la ara i podràs guanyar un pla solete de fins a 100 euros per tu i per qui tu vulguis. Guia Repsol. Connectem els millors plans amb tu.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a crystalbox.es i pum. En un plis, ja. Pim pam. Crystal crac.
CrystalBox!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible a les 24 hores del dia. Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
Soc de Legalitas perquè em surt a compte. Com quan van aconseguir que m'indemnitzessin per la reforma defectuosa de la casa que tinc a la platja. O quan van aconseguir que el taller del cotxe em tornés 900 euros per una mala reparació.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
Como notario, sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial. Pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Y esa tranquilidad te la da Vivo, tu seguro de decesos de Preventiva. Porque llevamos 80 años a tu lado cuidándote cuando más lo necesitas.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Contratando el seguro de decesos Preventiva Vivo, tu legado será tranquilidad y tu regalo una paletilla de jamón para comerte el verano. Infórmate en preventiva.com.
Mentre escoltes aquest anunci, a l'Ajuntament de Barcelona anem per feina. Per això hi hem destinat més recursos. 4.400 persones dedicades a la neteja de la ciutat. Pla Endreça. Ajuntament de Barcelona.
El peix és un aliment que ens aporta molts nutrients, però cal que sigui fresc i de qualitat. Al supermercat Plus Fresc ens arriba el peix i marisc més fresc de la Llotja de Tarragona, la Ràpita i d'altres llotges del país. I en menys de 24 hores el tens a les nostres peixateries, on te'l preparem al teu gust. I si vols, te'l cuinem al forn sense cap cost afegit mentre tu fas la resta de la compra. El peix més fresc a Plus Fresc, el súper que t'estima.
Joana, et veig molt rejuvenida.
Ai, nena, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. Clínica-masculina.com.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a Ilerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita ilerna.es o truca al 932 20 69 17. Si vols FP, vols Ilerna.
Dona la volta a Catalunya a través de 6 vins amb Gourmet La Vanguardia. Coma de vaixell d'Ugues de Batlle, Picapoll Blanc de Celler Monobert, Nuestra Senyora del Portal del Celler Pinyol, Ramon Roqueta Insígnia, Vora la Mar de Wine i Social, Alella Vinícola i Autòcton Blanc. 3 vins negres i 3 blancs, ara per només 52 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a la app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
u RAC1.
El perquè de tot plegat.
Mira, 5 segons i arribarem clavat. 3:15 del matí, com us deu explicar, aquest matí, avui tant el Nació com el diari Ara publiquen més detalls sobre els casuals, sobre aquesta organització, sobre aquesta facció criminal dels bojos nois. Tots dos mitjans han tingut accés a la investigació policial i expliquen, com dèiem, no?, com està organitzada la banda, com actuen, què fan, qui ho fa, sobretot, i alguns dels seus últims crims. Per parlar-ne, saludem a aquesta hora el redactor del Nació, David Cobo, que avui signa una d'aquestes informacions. David, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, Sergi.
Primer de tot, David, com comença la investigació dels Mossos als casuals? Com es comença a estirar del fil?
Clar, aquest és un dels elements més interessants, de fet, perquè també mostra aquesta manera a vegades de recordar que sí, que són una banda criminal, però també continuen vinculades al futbol, aquesta idea dels boixos nois, que és a partir d'aquí d'on potser més gent els té una mica focalitzats. Uh-huh. Què passa? Que arribem a una mena d'assalt, diguéssim, que fan el 28 de novembre de 2021, un bar on es trobaven les brigades blanquiazules, aquest grup ultra de l'Espanyol, que per una qüestió de revenja entre equips, com sabem, doncs finalment una mena d'agrupació dels casuals, que estan integrats dins dels boixos nois, assalten aquell bar i fan destrosses, fan tota mena d'accions contra les persones que hi són i contra el mobiliari, uh-huh. I després, a partir d'allà, els Mossos d'Esquadra, uns mesos després, fan unes detencions, aconsegueixen el mòbil d'una de les persones que detenen, que és clau per tota aquesta investigació, que es diu Paco el Gordo, sí. I aquesta persona, una vegada mirant el seu telèfon mòbil, troben, ostres, que ja hi ha material com per acabar de vestir un cas més gran i fer una investigació separada, ja no vinculada, en aquest cas, a aquella sala, al bar, sinó contra moltes altres activitats il·lícites. I a partir d'aquí és quan els Mossos diuen, vale, ens hi posarem, anirem a poc, intentarem vestir una cosa àmplia. I és el que acaben fent, després durant més d'un any i mig fan aquesta investigació gran.
Mm-hmm. Els casuals, que expliqueu en la peça, que tenen una organització molt jerarquitzada, una organització bastant piramidal, al capdavant, a dalt de tot, hi ha un senyor dit, anomenat Ricardo Mateo, no?, i que el coneixen com el Kaiser.
Sí, total. R, Kaiser, ulls clars, hi ha tota aquesta ulls nomenclatura al voltant de... Sí, ulls clars, sí. Mm. Són una mica diferents maneres de dir-lo segons la persona que l'anomena. Però la clau és que, i els Mossos això sí que posa molt en el focus, és saber com funciona aquesta banda i si efectivament, com en altres casos o com havia passat en el passat, tenia una posició clara de jerarquia. I efectivament, Ricardo Mateo, que és aquesta figura, també, juntament amb la seva mà dreta, que aquí anomenen Pichín, ja que estem amb els malnoms, doncs amb aquesta mà dreta el que fan és que se'ls anomena els vells, els viejos o viejunos, deien ells, i és molt important aquesta figura perquè es mantenen separats del dia a dia, és a dir, està clar que Ricardo Mateo fa anys que ocupa aquesta posició, o estava el 2009, abans que els Mossos es capcessin per primera vegada aquesta banda, però continua. I es mantenen lluny del dia a dia, i això és interessant, perquè continuen rebent diners, és a dir, que quan fan operacions ells reben, però mai no acaben d'atacar-se a les mans. De fet, hi ha un cas d'un dia que hi ha un segrest, on Ricardo Mateo arriba a anar a la finca on hi ha el segrest, però, per exemple, mai no acaba d'entrar a la finca, es queda aparcat amb un cotxe al costat, com una situació de supervisió, però sense acabar-hi de tacar-se les mans.
Ell és l'últim detingut, no?, de la setmana passada dels Mossos, aquella detenció que van practicar a Platja d'Aro.
Sí, perquè els Mossos, de fet, diuen que no hi ha una investigació, la investigació no l'han tancada formalment, però el que sí que és cert és que el que van fer la setmana passada va ser una cosa molt important, perquè, clar, el dia que van fer la gran batuda policial per fer les detencions, que això va ser el juny, es van trobar una sorpresa negativa, que és que quan van entrar a casa de Ricardo Mateo, hi era un dels seus fills, però no hi era Ricardo Mateo. I, clar, això era una complicació, perquè ara ja estava avisat. Per això era la part més difícil, que és ara que ja no tenien el factor sorpresa aconseguir detenir-lo. Però sí, va ser a Platja d'Aro, a un bar, la setmana passada.
Clar, quan parlem d'organització criminal, i a més diem organització criminal vinculada als Bojos Nois, d'una banda, David, perquè la gent ho entengui, quan parlem d'organització criminal, què vol dir? Perquè hem parlat de segrestos, hem parlat d'assassinats, hem parlat de robatoris, hem parlat de discoteques de Barcelona, és a dir, aquí hi ha moltes coses. I després, quina relació té una banda criminal com aquesta que va fent la seva activitat per la seva banda amb la part més ultra de l'afició del Barça?
Clar, comencem pel final. Segurament els Boixos Nois integren tota una mena de comportaments, sensibilitats, persones més vinculades o menys al dia a dia que requeriria potser l'activitat delinqüencial, i el que fa és, doncs, hi ha persones que simplement són ultres, que participen de l'ideologia, de la manera d'actuar, de fer el que fan els Boixos Nois en els dies de partit, vinculat molt al Barça, i a vegades, de manera potser menys organitzada, poden participar en alguna activitat més vinculada a la violència o al fet delinqüencial. En el cas de la banda, el que s'acaba creant és, a partir dels Boixos Nois, hi ha una part d'aquests membres que comencen a fer unes relacions i comencen a teixir un mode de vida que al final el que els sustenta el seu dia a dia acaba sent aquestes activitats delinqüencials, que poden ser, doncs, de nou, van ampliant-se, però poden començar per segrestos, poden començar per extorsions o per coaccions a locals d'oci nocturn, que això va ser, de fet, com va començar tot, que van dir, ostres, doncs nosaltres tenim un mètode de violència amb el que podem amenaçar a certs locals d'oci nocturn, perquè si no ens contracten, doncs tindran problemes i els generarem problemes nosaltres mateixos. I aquí va començar una mica a tenir una mica de diners, una part important d'aquests membres dels Boixos Nois que s'havien organitzat a través de la marca Casuals, però clar, després diuen, ostres, podem seguir ampliant el negoci. Llavors comencen i diuen, ostres, doncs agafarem una casa i farem una plantació de marihuana. Farem una finca i farem el mateix. Veiem que hi ha problemes, doblem la violència. Fem un segrest i amenacem amb que si no se'ns explica què ha passat en aquesta plantació de marihuana, arriben a amenaçar de matar la persona, de matar la família. Van teixint una sèrie de fets delinqüencials que omplen el ventall de la seva activitat i, a més, el que fan és, diuen, hem d'organitzar-nos bé. Tenim la policia a sobre segur. Clar. I tenim hem de teixir, doncs, alguna manera de línies d'assegurança, perquè, per exemple, hi haurà moments en què entrarem a la presó, com hi ha casos que s'entra a la presó, i el que fan és fins i tot teixir una caixa de resistència comuna en què s'encarreguen de que tots els membres posen diners, també dels guanys que tenen cada mes, perquè les persones que, per exemple, estan a la presó i no poden participar de les operacions tinguin sempre, per exemple, 200 euros mensuals assegurats. Això també passa.
El Joan feia així com un mig somriure.
No, això de les caixes de solidaritat, els comences mai saps on acaben.
Clar, David, parlaves d'aquest negoci. Clar, aquest negoci ens l'hem d'imaginar molt lucratiu. Hi ha hagut gent que s'ha guanyat molt bé la vida formant part dels Casuals.
Jo crec que hi ha una gran diferència entre els diferents càrrecs. N'hi ha que són simplement el seu mètode de vida i van fent, i això també ocupa gran part de la investigació dels Mossos i en aquestes escoltes que es van poder posar, que potser és la part una mica més pel·liculera, que és aquestes escoltes que es posen als cotxes, que normalment s'ataca el dret de la intimitat i, per tant, acostuma a estar bastant restringida a aquesta opció, però en aquest cas, com era una banda de les més perilloses de Catalunya, es va decidir fer. I en aquestes escoltes, en algunes converses, ens hem d'imaginar també aquelles llargues escoltes que potser s'han d'estar hores escoltant converses que després no tenen cap contingut, però sí que se'n desprenen després informacions que van en la línia del que apuntes. Hi ha uns membres, per exemple, hi ha alguns malentesos i algunes tensions entre alguns dels membres d'aquesta banda, i, per exemple, s'explica que un va ofegat de diners perquè diu que no arriba a final de mes, que potser en cobra 3.000 de manera fixa, però que, clar, que 1.000 els ha de donar als caps i que els altres 1.000 entre el lloguer i la pensió a la dona. I al final diu, ostres, és que no arribo a tornar-te els diners que et dec, li diu a un altre, diu, i tu, En canvi, parlant sobre un dels caps de la banda, diu, tu en canvi, ostres, tens barco, tens un gran cotxe, tens una casa, llavors sí que es genera aquesta idea de que hi ha alguns que en treuen molt de profit i d'altres que van més en el dia a dia.
Com ha quedat ara la banda després d'aquesta últim seguit de detencions que han practicat els Mossos d'Esquadra? Els casuals estan tocats de mort, estan molt tocats, no s'acaba de saber del tot perquè hi ha gent que no s'acaba de tenir clar si està connectada o no està connectada. Com queda a hores d'ara, David, l'organització?
Ara està molt tocada perquè, recordem que és el que dèiem, si estan molt jerarquitzats i han aconseguit fer les detencions dels membres amb més importància, clar, a partir d'aquí, ara això desmunta tot el dia a dia d'una banda criminal que també té un pes molt important en les persones que la portaven. A partir d'aquí, és veritat i és cert que hi hagi una investigació policial i que hi hagi hagut detencions policials no implica per res que després això una vegada arribi a judici, acabi sent el cop contra la banda que volguessin els Mossos que fos això. Per què? Perquè hi ha una part de molta precaució que han utilitzat també durant tot aquest temps els membres d'aquesta banda, que complica després que totes les atribucions que els fan els Mossos, un jutge les acaba validant com a prova efectivament demostrada. Això passa, per exemple, amb algunes de les acusacions d'homicidi o de segrest que els vinculen. Sí, que hi ha converses o sí que hi ha mencions que fan que els Mossos els hi puguin fer una relació directa, però les proves que es comenten, almenys en la investigació que nosaltres hem tingut accés, no acaben de ser determinants. Això passarà amb altres delictes. Clar. Serà molt important veure en aquest temps, en aquest temps que passa fins que arriba a haver-hi la sentència i una vegada es doni el judici, quantes proves afegides i testimonis poden acumular. Perquè recordem també que a l'últim judici gran contra l'organització criminal hi havia 14 testimonis clau, que els 14, a l'últim moment, es van retractar tots de les seves declaracions.
El 2013, aquest, perquè, David?
Sí, i clar, hi havia hagut pressions a les persones, les van amenaçar, i els 14, a l'últim moment, es van retractar de tot el que havien dit abans en seus policials.
Per cert, David, última pregunta. Es relaciona directament també els casuals amb la troballa d'un cadàver en un maleter d'un cotxe a la Via Augusta de Barcelona fa pocs mesos? Què se'n sap d'això?
Sí, això també ve relacionat amb la figura del que us deia abans, que és un home prominent en l'organització i que va pujar, que es diu Paco el Gordo, i aquest home va ser el que, en teoria, havia, segons la investigació dels Mossos, hauria teixit un assalt violent a un local on hi havia prostitució per fer un robatori. I encarrega la feina a alguns dels membres de confiança, de fet hi ha un home de confiança que se n'encarrega i participa, però rep la notícia de que ha passat alguna cosa que s'ha desviat del pla. En el moment que rep aquesta notícia, els Mossos hi doblen, diguéssim, l'atenció sobre les persones que saben que tenen controlades i que podien haver participat en aquell assalt, i una vegada troben una d'aquestes persones que està conduint una furgoneta, l'aturen i diuen de fer un repàs del vehicle i es troben que en un moble canapé a dins hi ha un cadàver. Clar, en aquell moment se'l deté, ingressa a presó i és una d'aquestes persones, de fet, que rep aquesta potser acumulació de diners que dèiem d'aquella caixa de resistència. Yeah. Llavors, a partir d'aquí, el vincle d'aquesta investigació dels Mossos entre el que va passar aquell dia al prostíbul i el que va acabar trobant a la furgoneta pot ser bastant clar per la policia, però de nou haurem d'esperar a veure què diu el judici. De moment hi ha presó preventiva pel principal sospitós.
Presó preventiva pel el Paco el Gordo, eh?
No, Paco Gordo va ser qui ho va gestar nivell intel·lectual, a l'assalt, però després és un home que es diu Víctor i que el seu malnom, ja que estem amb els malnoms, també acabem aquí, se li diu Thor.
Thor.
Conegut com a Thor.
Com el déu, Thor.
Sí, exacte, Thor.
Hem repassat una mica amb el David Cobo, qui hi ha darrere, com són, com s'organitzen els casuals, que és aquesta facció criminal tan dura dels Bojos Nois, a partir d'aquesta informació que avui al matí publicava el Nació i també publicava el diari Ara, que tots dos mitjans han tingut accés a la investigació policial i expliquen doncs, precisament com està organitzada la banda. Esther, no sé si tu com a cap de societat de l'Ara també vols comentar alguna cosa sobre...
No, així és, juntament, igual que en David, el Cesc Maideu i l'Enric Borràs van tenir accés en aquests atestats.
Correcte.
Una mica el retrat, jo crec que el que ve a confirmar és aquests tentacles que van molt més enllà del que hi ha a la superfície, no? En el cas d'aquesta banda, podríem dir que el futbol és merament un fet segurament que surt a la superfície, és a dir, el fet de que siguin propers en aquestes aficions ultres del Barça, i que en realitat la seva activitat anava molt més enllà. Fins i tot es podria pensar que en certs membres d'ells la participació en tot aquest entorn del que seien les baralles o els assalts en el bar, com el que ha relatat el David, es podria fins i tot interpretar com una mena d'accions o fases iniciàtiques, no? Dins del que és l'escalada a la banda, on veiem que molts dels seus membres comencen com el que s'anomena mini-casuals, no? Amb aquest, segurament fent aquests delictes o participant en aquests actes violents, i a mesura que es van promocionant, com va ser el cas, per exemple, de Paco el Gordo, que ara l'anomenàveu, que justament va ser arrel d'aquests 14 testimonis que comentava el David, que d'un dia per l'altre van decidir que no declararien en contra dels casuals, va ser una de dels factors que el va impulsar i el va promocionar també dins del que seria la jerarquia, ja. Que jo crec que en els articles queda claríssima que és una jerarquia molt clara, molt fixa, molt robusta, i que al final doncs aquí del que se'n veu és que en aquests líders intenten no embrutar-se gaire les mans, és a dir, ells sempre hi són, però en un segon, un tercer pla, siga participant dels beneficis econòmics, evidentment, però no estan a primera línia del que són les accions, que queden més en aquests càrrecs intermitjos, si volem, o en aquestes altres figures. I aquí, doncs, tot el que desgranem doncs, són a tota la sèrie de delictes que arriben fins a l'assassinat, però que passen per les coaccions, que passen per tot tipus de per segrestos i per amenaces, que a més queden molt relatades en algun dels missatges i de converses que els Mossos han pogut també incloure en aquests atestats, on es veu clarament que ells són molt conscients, que són objectiu, que els poden estar escoltant, i per això es curen molt de dir depèn quines